Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i sempre amb la il·lusió de que tots els temes que escollim, perquè hi ha molts, siguin del vostre interès o despertin la vostra curiositat. O, a vegades, parlar de temes, a vegades t'indigna, una mica, perquè tal com està el planeta, dius, ostres, mare meva, com anem? A vegades millor no pensar. En aquest cas, si em permeteu, sí que pensarem. I pensarem en una qüestió que, en funció de com ho miris, ostres, doncs no està gens malament, no? Parlem dels plans de pensions. Teniu un plan de pensions? Ho teniu? Abans era una cosa que estava molt de moda, molt... I, a més, molt indicada, perquè donava molts beneficis fiscals. Ara no tant. I ha canviat la cosa. En aquest 2025 canvia la cosa, El nombre de plans de pensions oberts a Espanya és d'una mica menys de 9,5 milions amb dades del 2023. Això són dades de l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions Inverco. Això no vol dir... Això no vol dir que hi hagi 9,5 milions d'espanyols que tenen plans de pensió. No, perquè alguns ciutadans tenen obert més d'un pla de pensions. I per què optem per aquest producte? Per què optem pel pla de pensions? Bàsicament per estalviar de cara a la jubilació. És a dir, és un complement al sou de la jubilació. Seria una cosa així, no? per parlar-ho planerament, no? Bé, tenint en compte això, que les contínues notícies que apareixen sobre les pensions públiques a Espanya, la sostenibilitat, etc., doncs bé... optes per un pla de pensions. Doncs bé, aquest any hi ha un canvi important, aquest 2025, que igual fa honor a la seva rima. I és que podran rescatar els diners sense haver d'esperar la jubilació. Això és bo, eh? Ojo, però calma. No todo el monte es orégano. No todo es oro lo que reluce. No, senyor. I és que... És veritat, això és bo, es podran rescatar els diners sense haver d'esperar la jubilació en cas d'estar a l'atur o altres causes especials com incapacitat laboral o invalidesa. Els podràs treure abans, Ara, això no serà gratis, ni serà ara. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé, tens tota la raó. Com sempre, la gran beneficiada serà, en el nostre cas, la nostra ministra favorita, una de les nostres ministres favorites, María Jesús Montero, que és la ministra d'Hisenda.
Sí, senyor.
Serà
sí, senyor.
Una gran beneficiada.
Com va tot això de les pensions, d'aquests plans de pensions? I què canvis i tindrem, en tot cas, sobre la taula?
A veure, s'ha de tenir en compte que un dels grans reclams per aquests plans individuals de pensions que es van crear el 1988 eren, doncs, uns importants incentius fiscals, però a canvi el diner rescatat o el diner acumulat no es podia rescatar.
No ho podies tocar fins a jubilació.
Exacte, fins que, com deia, això, que et jubilessis o aquestes causes especials, invalidesa o l'atur de llarga durada.
Sí
que és cert que han perdut atractiu, per dir-ho d'alguna manera, els últims anys, perquè s'han anat retallant aquests incentius. En tot cas, ara, a partir d'aquest any, a partir de gener d'aquest any, sí que es podrà rescatar, però hem d'advertir que hi ha condicions i que també s'hauran de pagar més impostos.
Bueno, va ser gratis.
Aquí ja vemos la cara de mi Marisú.
És que no... ¿Qué quieres? ¿Que todo gratis aquí? No, home, no.
Home, no, evidentment, no. Evidentment. No, el palo i la zanahoria, les dues coses. Quines són les condicions? A veure, només és possible rescatar els diners i els interessos que s'han pogut generar si el pla té més de 10 anys d'antiguitat. Qualsevol altra inversió que no compleixi aquest requisit haurà de romandre el pla. Això què vol dir? Doncs que enguany es podran rescatar les aportacions acumulades fins al 31 de desembre del 2015. El proper any, el 2026, es podrà fer amb les acumulades a 31 de desembre de 2016. I així successivament, si és que no canvien, evidentment, les condicions.
Que todo puede pasar.
Exacte. I sí, efectivament, es tributarà més per aquest rescat. La gran beneficiada serà, com dèiem, Hisenda, perquè computarà com a rendiment del treball, i això és a un tipus superior al que s'aplicaria arribat al moment de la jubilació, perquè quan et jubilis... igualment, a l'hora de recuperar aquest diners, també s'haurà de pagar per això, eh? Que tampoc és que... Però menys quantitat...
Seria menys quantitat. Hi ha una reducció. En aquest cas, seria com si, si tu rescates aquests diners, seria com si una empresa et pagués els diners, o sigui, tributaria amb el seu
com,
IRPF...
Com si fossin rendes de treball.
Correcte.
A un tipus que a escala estatal oscil·la entre el 19 i el 47%. En concret, si vols, et dono les xifres, o algunes d'elles, eh?
Vale.
De 0 fins a 12.450 euros, tributa el 19%. Entre aquests 2.450 euros fins a 20.199, el 24%. El següent tram, que és fins a 35.199, tributa el 30%. El proper, 59.999, ja és a un 37%. De 60.000 fins a 299.999 euros, és a un 45%. I més de 300.000 euros, ja és a un 47%.
És molt fort, eh? Si tu has acumulat, imagina't, eh? Algú que hagi acumulat 300.000 euros i ho vol retirar abans de 2016... abans de 2015, que hagi acumulat aquesta
pues,
quantitat...
La meitat
s'ha pràcticament suportat a Hisenda,
eh? Per a Maria Jesús Montero.
No està gens malament.
Maria Jesús Montero com a concepte, eh?
Que no, sí, sí, que no, ella... no, per les arques d'Hisenda. Sí. No és una qüestió personal, que aquí tot el món cose. Anem a veure, entrem més en detalls, Yolanda, amb el senyor Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
I com funciona això ara? Hi ha trampa o no?
No, a veure, hi ha coses que són iguals, eh? Al final una persona, com deies, que jubili o que tingui una invalidesa, doncs ho podrà seguir rescatant quan vulgui, eh? Quan vulgui, quan tingui aquesta contingència. Mm. Després hi ha també els supòsits excepcionals de liquiditat que ja existeixen des de fa anys, que és una persona, per exemple, que té una malaltia greu o una persona que té un atur de llarga durada també ho podrà treure. Mm. I la novetat d'enguany és el que ara molt bé comentaves. Doncs la gent que tingui una aportacions fetes abans de fa 10 anys, aquestes aportacions les pots rescatar. O sigui, si jo tinc un pla de pensions des de fa 20 anys i he anat posant cada any, tot el que hagi posat des de fa més de 10 anys ho podria rescatar. El que hagi posat, per exemple, fa 3 anys, això encara no ho podria rescatar. Hauria d'esperar 7 més.
D'acord. És a dir, si ho haguessis posat el 2014...
Sí, si l'última aportació fos el 2014, ho podries rescatar tot. Sense haver de jubilar-te, sense haver d'estar a l'atur, només per la teva voluntat ja ho podries rescatar.
I ara bé, sense penalització? O sigui, tota aquella aportació fins al 2014-2015, no hi hauria una penalització?
No és que penalització, no, quan hi ha una contingència o quan rescates un pla de pensions no hi és, el que sí que hi ha és que pagaràs impostos. Perquè els plans de pensions, a diferència d'altres productes d'estalvi, tributen per les rendes del treball. O sigui, és com si tinguessis un pagador més. Mm. Perquè et facis una idea. Imagina't una persona que guanya uns 30.000 euros.
D'acord.
I diu, ui, em vull comprar un cotxe de 20.000. Doncs rescataré el pla de pensions. Si treu 20.000, això a l'hora de declarar a Hisenda serà com si hagués guanyat 50.000 treballant.
D'acord.
Amb el qual aquests 20.000 que ha rescatat, en total, si tenim en compte tots els impostos que acabarà pagant, no només del pla de pensions, sinó també dels seus rendiments del treball, perquè és com si hagués guanyat 50.000 euros, igual que eren amb 12 o 13. Val? O sigui, no hi ha penalització, però acabes pagant...
Uns impostos.
Molts més impostos, sí.
Molts més impostos, perquè comptaria com si una empresa t'hagués pagat aquests 20.000 euros, no? Llavors, aquí s'ha de treure tot l'IRPF, etcètera, 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 etcètera.
Té un perquè, eh? És perquè quan has fet l'aportació, tu has desgravat, eh? Quan tu fas una aportació a un pla de pensions, desgrava. I doncs, clar, tens aquesta desgravació que, en el fons, estàs fent com un diferiment, no? Perquè tu et desgraves ara, però després, quan ho rescates, has de pagar. Hi ha una altra casuística, eh?
Sí.
Que és les aportacions que haguessis fet abans del 2006,
sí.
Aquestes, el 40%, no es declara, o sigui, no es consideren rendes del treball. O sigui, al final, si tu... Imagina que tinguessis un pla de pensió que haguessis posat tot, 10.000 euros, els haguessis posat tots, abans del 2006.
Sí.
Doncs els primers 4.000 no declararies, els altres 6.000 anirien com a rendes del treball.
És a dir, seria un avantatge en aquest cas, sí que seria més benevolent en aquest cas l'aportació d'impostos,
sí.
No?
Clar, és un producte que no està pensat per rescatar de cop, no? Que està pensat, es pot fer, eh? però la idea és que tinguis una renda que et complementi la teva pensió. Mm. I doncs clar, si això va rescatant poc a poc cada mes, doncs al llarg de l'any doncs és una quantitat que va a les rendes del treball, però que no serà tant si tu tens, per exemple, algú que tingui un pla de pensions de 50.000 euros i el rescati sencer, doncs això sí que pagarà una bona quantitat d'impostos.
Per què s'ha fet això ara? Per què aquesta nova modalitat?
Al final, és donar també l'avantatge en aquest cas als estalviadors, als inversors, d'invertir en un producte que després podran rescatar. No? Al final, el que hem de tenir clar és que invertir per la jubilació és una cosa que ens interessa a tots, no? Perquè al final serà un complement per quan ens jubilem. De fet, Espanya té la taxa de reposició més alta d'Europa, que això vol dir que quan una persona jubila, cobra de mitjana un 70% del seu salari, però és un 70%. Vull dir que si algú vol mantenir el mateix ritme de vida de quan treballava, doncs li falta aquest 30%, no? Doncs un pla de pensions doncs, l'ajuda a complementar aquesta contingència, no? I per això, doncs, quantes més avantatges es donin, doncs més fàcil serà que la gent aporti en els plans.
Hi ha molta gent que inverteix en aquests productes?
N'hi ha menys de la que havia arribat a haver, també perquè ja els límits han baixat. No sé si te'n recordes, abans parlaves, fa anys, sí. Es podia arribar a portar fins a 8.000 euros l'any, que això doncs, sí que tenia un impacte important, no?, en la declaració de renda, perquè portaves aquests 8.000, te'l reduïen i acabaves doncs, estalviant fiscalment bastants diners. Ara aquesta aportació màxima és de 1.500, que ja hi ha bastant debat ara, no?, perquè hi ha gent que diu, ostres, això s'hauria d'incrementar. I una altra cosa que ha canviat també és els plans de pensions d'ocupació. Els que et fa l'empresa, doncs, que aquests doncs, estan una miqueta més a l'alça, aquests sí que estan creixent, però aquests, per exemple, per poder treure quan portis 10 anys, ho ha de dir el propi acord que hi hagi amb l'empresa. Eh? O sigui, quan diem, tots els plans de pensions ho poden treure quan passen 10 anys? Tots no, els individuals sí, els col·lectius no. Els col·lectius només aquells que estigui previst dins del reglament de l'empresa.
Escolta'm, Jordi, continua valent la pena fer-te un pla de pensions?
A veure...
I a partir d'aquí, de quina edat?
Estalviar per la jubilació sempre val la pena, no?
Sí.
I invertir en un pla de pensions té l'avantatge doncs, que tindràs aquest impacte fiscal positiu ara, i que si després ho gestiones bé en el moment de jubilar-te, de fer, per exemple, una renda, doncs pot ser rendible. El que s'ha de mirar bé és els rendiments, no? També perquè ja la rendibilitat d'alguns plans de pensions no ha sigut molt alta, no? I doncs hi ha gent que diu, ostres, doncs per tenir un pla de pensions jo ja estalvio per la jubilació, però ho faré d'una altra manera, no? Amb un altre vehicle. Jo crec que és una bona alternativa.
Doncs senyor Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, molt amable. Doncs, Yolanda, ja ho veus, així que...
O sigui, abans de prendre qualsevol decisió, informar-nos bé a veure quina és la millor manera perquè no haguem de pagar...
Això si ho vols rescatar,
Exacte,
si no allà es queda
sí.
I ja està. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon dia. Doncs de seguida en parlarem de moltes coses. Primer, en parlarem d'una part cultural de l'actuació i la presentació del concert d'Aranjuez amb el mestre Cañizares, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. En parlarem de seguida. I després parlarem de la xifra rècord de l'absentisme laboral a Catalunya i Espanya. Xifra rècord bastant per sobre, de l'època de la pandèmia. De seguida parlem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Ara, si voleu rescatar el vostre pla de pensions i teniu 50.000 euros i ve Hisenda i us té el 47%, què passa amb el vostre acord? Ai, el vostre acord! Però tranquils, que està INSCOR. INSCOR, bcn.com és la seva web, i INSCOR és el centre líder de cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Clar que sí, clar, perquè cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques. I a més, tots els estudis necessaris. Ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Al telèfon al 93 425 1962. INSCOR, INSCORBCN.com és la seva web i allà hi trobaràs tota la informació. INSCOR, cuidem de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Aquest proper dia 17, a les 8 del vespre, al Teatre La Faràndula de Sabadell. També el 18 de gener, al 6:45, al Palau de la Música Catalana, i el 19 de gener, a les 6 de la tarda, a la Factoria Cultural de Terrassa, doncs tenim aquest concierto de Aranjuez amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre altres coses, Vull dir que possiblement el cap de cartell seria, el gran titular seria aquest, no?, en principi, el concierto de Aranjuez, però hi ha d'altres coses, d'altres presentacions de treballs com l'Àndalus del guitarrista sabadellenc Cañizares, per exemple, o la Fèria Màgica del Carles Surinyac. És a dir, tot un programa força, força interessant d'aquests dies, 17, 18 i 19 de gener, a Sabadell, al Palau de la Música i a Terrassa. En parlem precisament amb el president i viola de l'Orquestra Simfònica del Vallès, el senyor Jordi Cos. Jordi, com estàs? Benvingut, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
No esteu nerviosos, no?, quan passen coses d'aquestes, presentacions d'aquestes? Un es posa nerviós o ja no? O ja tenim massa tables?
Bona pregunta. Bueno, depèn, sempre, sí, en el moment del concert, en el moment de la veritat i davant del públic, sempre hi ha aquell coquet de, sí, d'inquietud i de desig també de que tot vagi bé, sí.
Però tots són engranatges que, bé, almenys en una orquestra funcionen, han de funcionar al mil·límetre, no?, en aquest cas.
Sí, home, després hi ha una feina al darrere abans de presentar aquests concerts d'assajos.
Clar. Quan s'assaja? Perquè jo he deixat aquí ara tot el programa, ràpidament, perquè ho he fet molt ràpid, concerto de la Juez, el president del Cañizares, el Surinyac, tot. Aquestes feines, quantes hores d'assaig hi ha darrere de tot això?
Doncs són 4 assajos de 3 hores, és a dir, unes 12 hores. Sí, sí.
No està malament, eh?
Sí,
no està gens malament. Jordi, què veurem aquests dies a Sabadell, al Palau i a Terrassa?
Bé, la figura principal, podríem dir que el concert gira al voltant d'un dels grans guitarristes internacionals, nascut a Sabadell, al barri de Can Uriac, el Juan Manuel Cañizares, que interpretarà el concierto d'Aranjuez. Em sembla que serà la primera vegada que farà 2 concerts amb orquestra, o sigui, 2 concerts per a guitarra, el concierto d'Aranjuez, el famosíssim concert, i després un concert que ell mateix va compondre en homenatge a un dels seus referents, un dels seus mestres, que és Paco de Lucía, que és el concierto a l'Àndalus. I al voltant d'això hi ha 2 compositors catalans que tenen la peculiaritat que els dos han estat formats als Estats Units. Un és Marc Timón, que interpretarem una obra que és Les trompetes de la mort, basada en una novel·la de la Irene Solà, i l'altre és un compositor que és Carles Surinyac, també format als Estats Units, i que es diu una fèria obertura per orquestra. I bé, podríem dir que el lligam és dos compositors catalans, especialment Surinyac, que estava molt interessat en el flamenco, sempre, i després 2 obres que estan també orientades o en aquest sentit, no? En el flamenc. En el flamenc, en el concepte d'Aranjuez, interpretat per un dels, diria, dels guitarristes més reconeguts internacionalment, com és Cañizares, i un altre en aquest homenatge que el mateix Cañizares va fer al Paco de Lucía component aquesta obra, que és el Concierto Andalús.
Doncs, Jordi, una abraçada molt forta, cuida't i bon viatge.
Molt bé, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comentava el bon viatge precisament perquè quan en qüestions d'orquestra simfònica, en aquest cas es deia allò de quan hi ha una actuació, diu molta merda, però bon viatge en qüestió d'orquestra simfònica també va molt bé. Bé, parlem d'una altra qüestió. Imagineu que a l'orquestra simfònica d'entrada hi ha un alt absentisme laboral, que això seria una altra història. Però bé, s'hauria qüestió de buscar altres, no?, altres persones que toquessin aquests instruments per substituir. Però si parlem d'absentisme laboral, absentisme laboral i posem les xifres a sobre la taula, estem parlant de que la situació ha crescut exponencialment, pràcticament de forma sostinguda, des de l'any 2018 fins avui. I ha crescut la despesa de la Seguretat Social des de l'any 2000 fins avui, fins l'any passat, 2024, que es xifraven 25.000 milions d'euros. Ha crescut, i ha crescut, i crida l'atenció que hagi crescut l'absentisme laboral per un detall. Perquè ha crescut per sobre de l'època de la pandèmia, que va marcar un rècord, que es podia entendre perfectament, però no. Ara ja ha superat això. Quan parlem d'absentisme laboral estem parlant d'aquelles baixes justificades, mèdiques, que presenta un treballador de l'empresa per no anar a treballar, en aquest cas, no? Però per què està passant això? Què hi ha ara que no hi hagués a la pandèmia, quan tothom estava o donaven les baixes? Tinc Covid, ja ni venien a visitar, donaven la baixa directament una setmana, 15 dies. Què està passant? Per què augmenten aquest absentisme laboral d'aquesta forma? En parlem amb el senyor Pere Vidal, que és professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC per treure 5 cèntims. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
La primera pregunta directament. Les xifres d'absentisme laboral s'han disparat. Per què s'han disparat tant? Hi ha algun motiu darrere de tot això?
Sí, doncs no hi ha només un motiu, sinó que hi ha bastants motius que s'han d'analitzar i s'han d'analitzar per separat. Per una banda, si centrem en les dades, el que veiem és que el que s'ha elevat molt, per una banda, són tot el que són... estem parlant d'absentisme justificat, és a dir, que estan parats en una incapacitat temporal.
Sí.
És a dir, que hi ha un metge que ha considerat que aquella persona no està incapacitat per treballar. Quin és l'origen d'aquestes malalties o malalties o situacions que impedeixen treballar? Doncs el que veiem és que el que ha pujat moltíssim són tot el que són malalties vinculades amb la salut mental.
D'acord.
Ansietats, estrès, etc. I és una qüestió que es va elevar molt després de la Covid, després de la pandèmia, i també pel fet que són malalties que abans estaven més... Potser hi havia un estigma sobre aquest tipus de malalties, que actualment la gent també està més informada i ja no li fa, entre cometes, vergonya o no li fa cosa tenir una baixa per ansietat, per depressió, etc. Això és un punt.
Mm.
Per altra banda, també ens trobem amb situacions que realment no és el que fa pujar l'estadística, perquè és el de menys, amb situacions de frau, no? És a dir, de persones que d'alguna forma s'emparen a una incapacitat temporal pues, simplement per no treballar o per mentre estan cobrant la baixa doncs estar fent altres tasques, o bé simplement perquè utilitzen d'alguna forma la baixa doncs, simplement per no treballar quan realment sí que estarien en condicions de treballar. Són situacions, però són les que menys. Al final, ens trobem, també molts cops ens trobem amb situacions
sí.
que s'ha de fer servir de la incapacitat temporal per conciliar, és a dir, per conciliar la vida familiar i laboral, no, al final d'alguna... No és que no quedi més remei, però en ocasions doncs s'acut a la incapacitat temporal per conciliar. Hi ha diverses raons, però el que és cert és això, que hi ha unes dades que són colpidores, no? Perquè aquest augment, i sobretot que hi hagi ara, que hi hagi avui dia més baixes justificades que durant la Covid, doncs és algo que crida
força l'atenció, però sobretot em crida més l'atenció encara, que és el fet de la salut mental, que el gruix de totes aquestes baixes, que una bona entrada sigui per culpa de, que bé, ara estem passant un pic de grip, tindria un sentit, no?, uns 3 dies la grip, però és una qüestió molt puntual, però hòstia, una malaltia mental, estem parlant d'una qüestió en funció de com sostinguda en el temps. Això vol dir possiblement que tenim un problema, però un problema de salut important en aquest cas, no?
Efectivament. Hem de tenir en compte que estem parlant sempre, la majoria dels casos, perquè si no estaríem parlant d'estadístiques també d'alguna forma de sinistralitat laboral, que serien malalties professionals, que la majoria d'aquestes baixes no estan per salut mental, ansietats, depressions, d'entrada no estan reconegudes com vinculades a la feina, és a dir, estan reconegudes, la baixa és per una contingència comú, és a dir, que no, en principi no estarien causades pel treball, però en cas de que algú vulgui que es consideri com que el seu origen és laboral, doncs ho ha de barallar, diguéssim, davant la seguretat social, inclús molts cops davant els tribunals. Però sí que és veritat que arrel de la Covid, després del confinament, doncs la gent, les persones, doncs potser s'han fet molts plantejaments de qüestions que abans es consideraven menys importants, ara es consideren més importants a nivell, doncs, això de vida i de com portar el dia a dia en relació amb la feina, i això el que porta, doncs porta aquestes qüestions de les ansietats, de les depressions, del burnout, i és el que ha fet pujar molt les estadístiques en salut mental. També, per altra banda, crec que també és pel tema de que ara hi ha més consciència en relació a aquestes malalties, que abans no n'hi havia. I la gent, quan estava en aquestes situacions, doncs simplement no s'agafava la baixa, tot i que estigués en una situació que mereixia
estar
unes setmanes o uns mesos o el que correspongués sense treballar.
Doncs senyor Pere Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la clau, jo no suplicava al Pere, el fet de les malalties de salut, la salut mental, bàsicament, cada cop està més normalitzat acceptar que pots tenir un problema de salut mental, un problema d'estrès, un problema d'ansietat, fins i tot, i això significa, doncs, que agafes una baixa, bàsicament, és això. Ara, com gestionem l'estrès? I això, si l'administració posés més recursos i posés més psicòlegs a l'atenció primària, als CAPs i tot això, s'acceleraria? És a dir, sabem el problema i sabrem per què hi ha més absentisme. És un problema de salut mental. Ara, a partir d'aquí, qui ha de posar solució a tot això? L'atenció primària és una qüestió d'inversió en salut pública per atendre a aquestes persones que tenen aquest problema i solucionar-ho el més aviat possible. Com sempre estem al mateix. Doncs mira, de seguida en parlarem de... Esperant aquestes inversions, que ja podem esperar, parlarem de com gestionar l'estrès aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Ella es el enigma.
Se trata de un asesinato.
Ella es la luz.
Yo no la maté.
Ella es la clave.
Esta es la última vez que te atreves a pegarme.
Kathy Bates. Christopher Plummer.
Dios juzgará todas las obras.
Eclipse total. El domingo a la 1:15 de la madrugada en 13.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que si necesitas recuperar tu forma física, bajar de volumen y adelgazar sin riesgos para tu salud, pásate ya al plan 1-2-3. Vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas y Enriqueta, con más de 10 años como asesora y experta del plan 1-2-3, nos explica cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, buenos días, Cruz. Pues imagínate, si haces el plan 1-2-3, va a cambiar tu vida, porque aumenta tu energía, mejora tu estado de ánimo, reduces el riesgo de enfermedades, porque al bajar de peso nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Te sentirás más ágil, más fuerte. Disfrutarás, pues, de ponerte ropa nueva. Vas a alucinar cuando te mires al espejo, porque en solo 3 semanas conseguirás alcanzar tu meta, perder de 4 a 7 kilos rapidísimo y, sobre todo, sanísimo.
Y enseguida pierdes peso y volumen. ¿Por qué? Pues porque eliminas el exceso de líquido y grasa, la celulitis, la barriga, es drenante, te deshinchas y además no nos vamos a matar en el gimnasio. Sin dietas difíciles, apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades, con registro sanitario y en solo 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña. Enriqueta.
Sí, nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, a eliminar las toxinas, a depurar los excesos y ya perdemos de 2 kilos y 2 centímetros de volumen, Cruz.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y bajamos y perdemos más de 2 kilos y además ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas.
Captagrasas, que nos reducen el apetito, que absorben la grasa. Y en 3 semanas el resultado, has perdido de 4 a 7 kilos y has bajado más de 3 centímetros de volumen. Llámame ya al teléfono 650-51-52-53 y pregunta por la exclusiva oferta de COPE con el plan 1-2-3 que te va a transformar en tan solo 3 semanas. Y te repito el teléfono, llámame 650-51-52-53.
Y además con resultados clínicamente respaldados, ¿eh? Adelgazas y te deshinchas. Llama a ese teléfono que te ha dado Enriqueta. 650-51-52-53. Y Enriqueta, ¿cuál es hoy esa magnífica oferta que tenéis para COPE Cataluña?
Sí, Cruz, a las 20 llamadas de hoy para COPE Cataluña, COPE Andorra, 3 regalos vienen gratis con el plan 1-2-3. 28 parches que queman la grasa y son anticelulíticos, una infusión drenante y detox y una caja de galletas ecológicas saludables, adelgazantes que sacian y reducen el apetito. Gran promoción hoy.
Sí, señor. Así que ya lo sabes, comienza ya mañana mismo con el plan 1-2-3, perdiendo peso y volumen con ingredientes naturales, que no es un medicamento, que no son batidos, que sigues comiendo, que es económico y lo recibes por mensajero sin gastos de envío allí donde tú decidas. Solo llamando a Enriqueta a este teléfono, al 650-51-52-53. Llámate e infórmate sin compromiso porque vas a adelgazar seguro con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Enriqueta, patunés, patunets.
Patunets molt grans per tu també. Adéu, adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com podem gestionar l'estrès? En parlem amb la Esperanza Sebastián, que és pedagoga, coach i experta en gestió de l'estrès. Esperanza, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Qué sociedad está, Esperanza? Todo era para ayer, todo estresado, todo... No me extraña que acabemos mal.
Tal como has explicado, estoy muy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón del mundo. Todo es para ayer, no para hoy.
Para ayer. O sea, así no se puede vivir. Oye, el estrés, yo comentaba que el estrés en sí mismo no es malo. Si aparece cuando tiene que aparecer, en el momento que tiene que aparecer, y desaparece cuando tiene que desaparecer. El problema es cuando es sostenido en el tiempo. Cuando es sostenido en el tiempo, ¿cómo podemos hacer para gestionarlo? ¿Cómo se gestiona esto?
Mira, déjame que te diga una cosita reafirmando lo que tú has dicho. El estrés es bueno, es buenísimo, porque es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo adaptativa a circunstancias externas que en ese momento nos activan el cortisol en sangre y nos ponen en supervivencia. O sea, todavía somos, parece que hemos evolucionado mucho, pero todavía somos hombres del paleolítico a nivel sistema nervioso.
De acuerdo. ¿Vale?
Con lo cual es bueno esto que pasa, que dice, no, yo estudio mejor cuando la noche anterior cuando tengo examen, o yo entrego un informe en la oficina. Claro, porque cortisol en sangre, te activas para dar respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando el estrés está sostenido en el tiempo, pues claro, ahí viene que no podemos... todos los perjuicios que supone ese cortisol en sangre, ese está continuamente activado. ¿Se puede prevenir? Sí, deberíamos. Antes de notar los síntomas, deberíamos, lo que se llama la medicina preventiva, cuidar nuestro bienestar, priorizarnos, cuidarnos, mimarnos, y de esta manera... lo que es ir poniendo cada cosa en su sitio. No solo somos trabajo, no solo somos familia, sino que también somos personas individuales que tenemos que cuidarnos.
¿Y esto cómo se lleva a la práctica? Es difícil esto de llevar a la práctica. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero esto, claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Esto cómo se lleva a la práctica? ¿Qué paso habría que seguir? Algunos pasos genéricos.
Mira, primer paso genérico es ser consciente de si quiero, si tengo o no estrés, y o si no lo tuviera, ser consciente de que quiero cuidarme. Ese es el primero, es decir, sí, yo soy importante, ¿vale? Eso es lo primero, ser consciente. El segundo existe priorizarme. Soy consciente, me priorizo y busco cada día un ratín chiquitín, ¿para qué? O bien para esas técnicas y herramientas que existen, que son muy útiles. La primera, fundamental, la respiración. Porque dirás, pero si respiramos todos los días, Esperanza, sí que respiramos, pero de manera inadecuada. Con lo cual, la respiración se puede hacer en cualquier momento del día, ¿vale? Nos alargaríamos mucho, no te lo puedo explicar, pero el respirar, quien tenga intención de decir, ¿y esto qué es esto del respirar? Que me están diciendo por la radio que no sé respirar, que busque información, hay muchísima, ¿eh?
Que son técnicas de respirar de una manera para poder relajarte, supongo, ¿no?
Consciente. Correcto, de manera consciente, de manera abdominal, porque muchas veces respiramos superficialmente y entonces lo que hacemos es alterar más nuestro sistema nervioso en vez de relajarlo. Bueno, pues desde la respiración, el organizarnos es muy importante también en esa organización de nuestro día, de nuestra semana, para encontrar momentos. Otras técnicas, los hobbies, la misma tontería de tener un hobby es muy importante, una afición, porque si no, las aficiones nos hacen salir de nuestros pensamientos, o de nuestros miedos, o de nuestro nerviosismo, nuestro estrés, y nos hace centrarnos en el aquí y en el ahora, y disfrutar del momento, con lo que estemos haciendo, que puede ser desde deporte, hacer meditación, hacer yoga, hacer pintar, lo que sea, leer.
Para controlar ese estrés y para eliminar ese cortisol en sangre, ¿qué es mejor? No sé si el yoga o el deporte. Comentaba mucho que el deporte es muy beneficioso para ese tipo de cosas.
Pues mira, es que el deporte de verdad que sí que es muy, muy importante, porque rebaja mucho el cortisol en sangre, ¿vale? Pero hemos de pensar que todo el mundo no le gusta o no puede hacer deporte. Quiero decir que las herramientas o, no sé, hobbies o métodos para rebajar el estrés, cada uno también ha de ver ¿qué le va más a su forma de ser, a su temperamento, a su carácter? Y habrá gente que le encantará hacer deporte y que se acaba de hacer deporte y se siente ese sonido de decir ¡ah! Sí. Pero habrá gente, habrá personas que dicen, ah, pues es que yo me relajo mucho haciendo mindfulness. Pues perfecto, no es que yo caminando tranquilamente por el parque de al lado de mi casa, perfecto, cada uno de hacer
lo que cree, ¿no?
Mejor, correcto, lo que mejor le siente a él o a ella como persona, evidentemente.
De acuerdo. Pues Esperanza Sebastián, pedagoga, coach y experta en gestión de estrés, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y espero que hayan sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias.
Mira, la próxima vez que parlem amb tu, hablaremos también de la ansiedad, que es una cuestión también que va muy ligada a todo esto. Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros i després parlarem de les classes de cuina a l'Hospital de Can Ruti. Quatre papers i torno.